L'alcaldessa de Colau, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que estava escoltant aquest inici de la tertúlia. Vostè, quina valoració fa d'aquest primer cap de setmana de restriccions i d'incompliments, podríem dir massius, en aquests primers dies de restriccions?
A veure, sí, no sé si parlar de massius, perquè jo crec que sempre hem de posar en valor la immensa majoria de la població que sí que està seguint les indicacions. Això m'agradaria posar un valor perquè tenint en compte la quantitat de gent que som, doncs amb el que em consta de les dades de Guàrdia Urbana és que entre divendres, dissabte i diumenge, sobretot les nits de dissabte i de diumenge, el que serien diferents tipus de reunions que s'anomenen botellots, han estat unes 1.000 persones desallotjades entre les diferents tres nits, no?, al llarg del cap de setmana. Per tant, és una xifra important, evidentment, i s'ha d'interpel·lar la responsabilitat de tothom, però tampoc m'agradaria generalitzar i donar la sensació d'un incompliment generalitzat, perquè si no sembla que l'immensa majoria que ho està fent bé no es visibilitza, no? I per tant, sí, fer el toc d'atenció, però també posar en valor que la majoria de la població sí que respecta les normatives, no? I és evident, jo entenc que la gent està cansada, que la gent necessita algun espai de relaxament, però hem de ser molt conscients de quina situació estem, no? Ho ha dit l'autoritat sanitària, que és la Generalitat de Catalunya, però també les dades que tenim de Barcelona. Efectivament, en les darreres setmanes hi ha hagut una velocitat de creixement dels contagis que ens ha de preocupar a tothom. Vull dir que no és una cosa abstracta, que s'està notant ja en els llits de les UCIs, en els ingressos hospitalaris, sense que estiguin en una situació de saturació, però és que en molt poc temps el nivell de contagi s'ha doblat, no? Vull dir que hem estat durant molt de temps, des de mitjans de juliol a Barcelona, amb una mitjana de 1.600 nous contagis per setmana, i la setmana passada de cop havien posat gairebé 3.000, per tant gairebé havien doblat el nivell de contagis en una setmana. I per tant, s'han de prendre mesures i tots hem de ser molt conscients que és seriós.
Ara feia referència als desallotjaments d'aquestes tres nits de divendres, dissabte i diumenge. Li consta que s'hagin fet festes en habitacions d'hotels de luxe de Barcelona, com denuncia FECASARM?
Doncs és possible que se n'hagi produït alguna. Jo encara no tinc informes detallats. De totes maneres, també us he de dir. O sigui, això, evidentment, és de la Generalitat, perquè ha sigut una mesura d'àmbit català, i entenc que és des d'Interior i des de Procicat que es fa el seguiment d'això, i les policies locals, òbviament, col·laborem amb tot, i amb Mossos d'Esquadra a Barcelona anem a una, però entenc que serà la Generalitat la que podrà donar les dades i l'avaluació cap de setmana.
La Guàrdia Urbana té dades de quantes sancions han posat per incompliments durant aquest cap de setmana?
Bueno, aquesta primera dada que us deia és la que a mi m'arriba amb els anuncis, diguem-ne, diaris de Guàrdia Urbana, no?, que entre divendres, dissabte i diumenge, bueno, amb molt més divendres i dissabte, perquè diumenge ahir nit van ser 65 persones que van ser desallotjades, però sobretot entre la nit de divendres i dissabte van ser gairebé persones les que van ser desallotjades. D'aquesta, un petit percentatge són també denúncies, perquè el que fa normalment Guàrdia Urbana és, quan veu doncs, una situació que no s'ha de produir al carrer, el que fa és advertir, no?, perquè es compleixi la normativa, i habitualment la gent respon i passa a comportar-se bé. Ara, quan no ho fan, el primer advertiment, aleshores és quan això pot acabar amb una denúncia.
En el cas d'altres països, com per exemple Itàlia, veiem com el govern ha decidit deixar aquestes qüestions, aquestes decisions en mans dels ajuntaments. Vostè, com a alcaldessa, es veuria capaç de gestionar aquesta situació a una ciutat com Barcelona?
A veure, jo crec que aquí hi ha diferents nivells, no? Jo crec que, evidentment, el tema sanitari no pot ser només una ciutat qui ho decideixi, perquè això és una pandèmia global, i més aviat el que trobo a faltar és que hi hagi més coordinació europea, perquè sense que s'hagi de fer el mateix a tot arreu, però que els criteris sanitaris no estiguin aquestes alçades tants mesos després una mica més harmonitzats a nivell europeu, per mi és una feblesa, no?, de la Unió Europea, perquè crec que donaria molta més seguretat i confiança el fet que no sigui Madrid o Barcelona o no sé qui, sinó que realment hi hagi una posada en comú dels màxims experts sanitaris dels països europeus i es demostri, no?, un lideratge i una capacitat d'harmonitzar, ja dic, uns criteris comuns. No vol dir després que cadascú, amb la seva aplicació territorial, doncs evidentment tothom tindrà singularitats. Però jo, si em pregunta, el que m'agradaria és que amb el tema sanitari, no?, que és del que estem parlant ara, doncs hi hagués sobretot una coordinació europea més forta de la que hem vist fins ara. Més enllà d'això, evidentment, els ajuntaments podem assumir més. Ja estem assumint molt més del que ens toca, però perquè assumim més, el que s'ha de fer és, com a Itàlia, per exemple, que es va fer un fons extraordinari pels ajuntaments. El que no pot ser és que tant l'Estat com la Generalitat, que és l'autoritat competent, prenguin decisions, però després les conseqüències no estiguin resoltes i acaben recaient sempre en els ajuntaments, no? I per això, quan es van anunciar les mesures la setmana passada, que jo en cap cas les he discutit, perquè sempre he dit la salut és el primer i la ciutadania necessita de les institucions, anem a una, i per tant no s'ha de fer polèmica amb mesures sanitàries, no? Es pot discutir, evidentment, es poden fer preguntes, es poden fer aportacions, però hem d'anar tots a una. Ara, evidentment, si l'autoritat competent, igual que abans era l'Estat, ara és la Generalitat de Catalunya, pren una mesura tan dràstica, per exemple, com un dia per l'altre tancar els restaurants, doncs el que també ha de fer és assumir les conseqüències, perquè si no també un cop més som els ajuntaments i els sectors afectats els que ens trobem amb la incertesa, amb tot el malestar i amb tota la dificultat de gestionar les conseqüències per les quals no tenim ni pressupost ni competències.
En el cas de la restauració, encara que no tinguin pressupost ni competències, com ara apuntava l'alcaldessa, però què farà l'Ajuntament per ajudar aquest sector? No sé si es plantegen, per exemple, mantenir bonificacions de les taxes de les terrasses.
Evidentment, nosaltres hem estat, crec que pioners, perquè a Barcelona hem fet ja una despesa de més de 15 milions abans d'aquesta situació per recolzar un sector que representa milers de llocs de treball a la nostra ciutat, que a més dona vida i quasi als nostres barris, que sabem com estan passant malament i com han fet grans esforços per adaptar-se a les mesures, i que són més de 9.300 bars i restaurants que tenim a la ciutat. Per tant, ja ho hem fet mesos abans. Hem fet una ampliació de terrasses pionera que ha permès salvar milers de llocs de treball, no? I són 3.000 terrasses que s'han ampliat en pocs mesos perquè tinguessin més espai i poguessin mantenir l'activitat suficient, o hem bonificat el 75% de la taxa. I això, tot això són uns costos de més de 15 milions d'euros. Clar, ara és la Generalitat la que demà en el Consell Executiu, sens falta, ha d'aprovar mesures contundents perquè no tanquin els bars i restaurants, que el propi sector ha dit que un terç podrien no recuperar-se en aquest darrer tancament si no hi ha mesures urgents, no? Jo, com dic, o sigui, crec que la Generalitat ha de prendre mesures sanitàries sense falta quan hi ha un augment del contagi com el que estem veient, però al mateix temps ha d'aprovar les mesures que acompanyin aquells sectors més afectats, i espero que demà el Consell Executiu aprovi mesures contundents per acompanyar aquest sector especialment afectat.
De moment hi ha 40 milions d'euros damunt la taula. Li sembla prou contundent aquesta xifra?
Home, aparentment és clarament insuficient. Si dic que només a la ciutat de Barcelona, en la situació prèvia al tancament total, hem gastat ja més de 15 milions d'euros, més els ajuts als autònoms i altres ajuts que hem mobilitzat amb grandíssim esforç. Perquè me'n recordo que les comunitats autònomes han tingut un fons Covid extraordinari al pressupost general de milers de milions d'euros. Els ajuntaments no hem rebut res, que és que som sempre el que menys rebem i, en canvi, on es produeixen totes les incidències, no? Aleshores, per això dic que és molt urgent, perquè estem en primera línia, sabem com està del límit aquest sector. Nosaltres hem fet el màxim esforç, igual que altres ajuntaments, però, evidentment, 40 milions són molt insuficients. Vull dir que espero que també hi havia el tema dels lloguers, no? Que també és un tema que nosaltres recolzem, que ja fa molts mesos que ho estem dient, que era abusiu que hi hagi lloguers que no s'han baixat ni un euro quan ha baixat l'activitat de forma contundent, i que es mantingui l'especulació també en el lloguer dels locals.
Aquest cap de setmana també ens ha deixat una altra imatge de contrastos, els grans centres comercials plens de gent, en canvi la Rambla, que antigament era un eix comercial, doncs bastant buit, com ja estem acostumats en els últims mesos. S'està replantejant l'Ajuntament el model turístic, el model comercial de la ciutat?
Això ja ho estàvem fent abans. Nosaltres ja havíem assenyalat, no, que el model anterior ens feia excessivament vulnerables, perquè ens feia excessivament dependents d'una activitat econòmica en concret, que havíem de diversificar l'economia de la ciutat en general. Ens agrada molt tenir turisme, ens agrada ser una ciutat oberta, però necessitem diversificar la nostra economia i no tenir una excessiva dependència. I això al centre és evident que era molt més gruixut, no? I això ja generava problemes abans. Si us en recordeu, nosaltres vam començar, doncs, a tancar milers d'apartaments turístics il·legals, perquè necessitem veïns i veïnes, no? En una crisi com l'actual s'ha vist com molts barris d'altres districtes de la ciutat han pogut resistir mínimament bé, no? I fins i tot el comerç, doncs s'ha mantingut bé, perquè els veïns i veïnes que vivien allà han fet vida en el propi barri i han donat vida al propi comerç. En canvi, a Ciutat Vella, amb molt pocs veïns i veïnes i buidat completament de l'activitat turística, doncs s'ha vist la seva feblesa. Aleshores, jo crec que hem de fer d'aquesta crisi una oportunitat i accelerar els canvis de transformació i l'estratègia que estàvem impulsant ja abans, que vol dir, evidentment, que voldrem tornar a rendre turisme, no? Quan sigui possible, que no ho sabem, perquè hi ha molta incertesa amb això, però ara ja hem de treballar perquè hi hagi altres activitats econòmiques al centre, altre tipus de vida, perquè hi hagi més veïns i veïnes, més comerç de proximitat, i perquè els barcelonins i barcelonines també tornin en general al centre històric a fer vida, a fer activitat cultural, etc.
Per fer tot això necessita un tercer mandat?
Ah, això és l'arrel d'aquesta entrevista, no?, que ha sortit al
País. Sí.
Al País aquest cap de setmana. Bueno, jo aclarir que no és una cosa en la que jo estigui pensant ni en la que estigui parlant, no?, que són aquestes entrevistes que fan de cop aquesta pregunta.
Però tampoc ho descarta, alcaldessa.
Home, no ho descarto, però falten anys. A veure si entenem, estem gestionant una crisi Covid i l'entrevista que ha fet El País anava sobre això, sobre la gestió de l'emergència sanitària. Però al final de tot em van fer aquesta pregunta i es va convertir en titular, no?, i de cop això va fer una dimensió que en el context de l'entrevista doncs no tenia. Ja vaig dir, jo estic al servei d'un projecte de ciutat, evidentment, però queden molts anys encara per les eleccions municipals.
De què dependrà?
Insisteixo, jo crec que ja ho he explicat moltes altres vegades, eh? Jo em dec a un projecte de transformació de la ciutat de Barcelona per fer de Barcelona una ciutat més sostenible, més amable, on viure, on hi hagi una transformació urbana, no?, que s'està produint a altres ciutats europees i una ciutat també més justa, i per tant em dec en aquest projecte i estaré sempre a disposició d'aquest projecte, però ja dic que per les eleccions encara queda temps.
Ah, deixi'm tornar un moment a la qüestió de la Covid, del coronavirus. Hi haurà cavalcada de Reis a Barcelona aquest any?
Doncs, a veure, els Reis arribaran a Barcelona, això és un compromís d'alcaldessa. I segur que els Reis arribaran a Barcelona i arribaran amb el seu vaixell i, per tant, tindrem els Reis a Barcelona. I segur que hi haurà un tipus d'activitat similar a la cavalcada que segur que es podrà seguir online. El grau de presencialitat és el que estem treballant ara, no?, de quines formes ens podem reinventar, com hem fet ja amb el Grec, amb la Mercè, amb la Bienal de Pensament. Estem molt orgullosos, no?, de que en molt poc temps hem pogut ser també capdavanters en adaptar i no haver d'anul·lar la nostra activitat cultural, que la considerem una activitat essencial pels temps que estem vivint. Per tant, sí que ho haurem d'adaptar. Evidentment no podrà ser una cavalcada com d'altres anys, és evident que no podrà ser, però els Reis arribaran i d'alguna manera hi haurà una activitat similar a la cavalcada.
Ah, alcaldessa, el so és una mica deficient, imagino que està parlant a través sí. d'un dispositiu de mans lliures, per tant no allargarem massa més la conversa, sí que la convido a venir un dia en respecte a les mesures aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, però sí que li volia demanar per una qüestió molt concreta, que són els desnonaments, perquè la setmana passada vam estar pendents en concret de dos desnonaments, un que al final no es va executar a Vallvidrera i un altre al carrer Aragó, que sí que es va executar. De fet, vam poder parlar amb les quatre famílies afectades. Hi ha hagut sancions per aquest desnonament, com reclamava la PA?
Nosaltres ja teníem expedients oberts per sancionar aquesta propietat, perquè ja la coneixem de fa temps, i ja li havíem obert expedients sancionadors, i per tant aquests expedients sancionadors segueixen endavant, no?, i amb aquest desnonament doncs es veuran agreujats. Però el que lamentem aquí és que ens sentim completament sols. O sigui, això és l'aplicació d'una llei catalana que es va aprovar al Parlament de Catalunya gràcies al lideratge de les entitats socials, i ens sentim molt sols. O sigui, trobem a faltar directament la Generalitat de Catalunya, que és qui té la principal competència en matèria d'habitatge, per llei, perquè estem només nosaltres fent tots els esforços de mediació. Hem de dir que encara es mantenen els desnonaments, no?, malgrat la moratòria a l'Estat, que nosaltres, a l'Estat també, i hem demanat que ampliï aquesta moratòria, no?, per la part que li toca, però malgrat aquesta moratòria s'estan produint encara ara desnonaments, i mentre no es produeixi aquesta ampliació de la moratòria, estem sols fent mediació en moltíssims casos. Aconseguim aturar-ne un 90% amb la unitat antidesnonaments de l'Ajuntament, o sigui que és una feina del que estan fent els equips municipals, però mentre hi ha grans propietaris que estan incomplint la llei catalana, i aquí no passa res, i llavors li demanem a la Generalitat que en lloc de limitar-se a enviar enormes dispositius antiavalots per requeriment judicial, que actuï abans amb mediació i amb els expedients sancionadors i cridant aquestes empreses perquè compleixin la llei, perquè l'estan incomplint. Llavors no pot ser que s'aprovi una llei i els que més tenen, els especuladors, els que no necessiten l'habitatge per viure, l'estiguin incomplint de forma flagrant. Evidentment, com a Ajuntament, la nostra feina l'estem fent i els expedients estan fets i ja hem posat algunes sancions. Però el que voldria més seria la Generalitat al nostre costat.
Claríssima, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.